cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Un programa dirigit per l'Associació FERT i presentat per Magda Minguet. Els dimarts a les 8 del vespre parlem d'educació, família i parella a Paraules d'Amor, a Ràdio Estel.
Amigues i amics, sóc Toni Guerrero i tots els dies, de dilluns a divendres, estem amb tu de 17 hores a 18.30. Naturalment, aquí, a Ràdio Estel, la ràdio amiga que t'acompanya i t'entretén. Estem amb tu.
A Ràdio Estel sempre estem amb tu i a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu, Toni Guerrero.
La grandesa d'un home està en la relació directa a l'evidència de la seva força moral.
Johann Wolfgang von Goethe, poeta.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Tres minuts i mig i seran dos quarts de vuit. Salutacions també del José Matosas i del Mario Ramírez a les vies de so, també de la Blanca Aranyó a la producció i de la Marta González a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Els Estats Units, com sabeu, són un país líder en molts aspectes, uns positius i altres negatius. Encapçala la llista de despesa militar i de comerç d'armes i també de potència nuclear, però també el rànquing d'altres qüestions, com una bona organització social, la promoció gairebé generalitzada de valors humans i espirituals, la gestió econòmica i la capacitat de crear ocupació o reduir l'atur. Llums, com ara tot el capital social dels nord-americans, i ombres, com per exemple, per citar un fet actual, els rebrots racistes o d'obsessió per la seguretat. Tot això configura un país que afronta en aquests moments unes eleccions presidencials històriques molt marcades per fortes convulsions, amb un candidat republicà, Donald Trump, que s'ha imposat fins i tot a l'establishment del seu propi partit i que mostra una imatge de radicalisme i d'excentricitat política, i una aspirant demòcrata, Hillary Clinton, molt coneguda i amb una popularitat no gaire alta entre els ciutadans després d'haver passat per l'experiència de senadora, de secretària d'Estat i abans, com sabeu també, de primera dama en ser la dona de l'expresident Bill Clinton. Ara fa uns dies, per seguir explorant alguns fets d'actualitat, el Congrés nord-americà anul·lava un veto del president Barack Obama sobre una llei que permetia a les víctimes de l'11S denunciar l'Aràbia Saudita com a presumpte país responsable d'aquells terribles atemptats a Nova York i Washington l'any 2001. Aquest i molts altres episodis de la realitat diària que afronten ara els ciutadans dels Estats Units poden tenir en un sentit o en un altre una incidència en el procés electoral per a les presidencials del 8 de novembre. El panorama és interessant, amb Hillary Clinton per davant en les enquestes, 5 punts, segons l'última que coneixem, sobretot després del primer debat entre els dos candidats, i amb un Donald Trump que no està precisament despenjat i encara té possibilitats de guanyar, això sí, tot plegat enmig d'una certa desmotivació apreciable entre els nord-americans, una desmotivació i un desencís que pot arribar a ser preocupant i que previsiblement es notarà, d'una banda, en les polítiques del proper president o presidenta i de l'altra, en els seus índexs de popularitat. Anem per parts, quan estem a punt d'arribar a dos quarts de vuit. Us recordem que avui us preguntem en l'enquesta que trobeu a radioestel.cat una qüestió ben directa i ben senzilla. Si fossis nord-americà, per quin candidat votaries? Podeu triar entre Hillary Clinton, Donald Trump o altres opcions que inclourien també l'abstenció. Altres opcions, o m'abstindria. Podeu fer la votació en una d'aquestes respostes o també enviar-nos els vostres comentaris. En tenim uns quants avui de comentaris que ens arriben. Per exemple, Xavier de Barcelona ens diu: jo clarament em decanto per Hillary Clinton, com a mínim és el mal menor, ens diu aquest oient. També tenim l'opinió, per exemple, de Sergio, que ens diu: can we just make America great again? És una resposta, curiosament, en anglès. No, en anglès no tenim el costum, però bé, si ho heu entès, doncs si podem fer Amèrica una altra vegada agradable. També hi ha un comentari com, per exemple, voto pel millor candidat de la història, visca l'homofòbia i el masclisme. Bé, no sabem si aquest oient parla en to irònic, suposem que sí. M'encanta Donald Trump, diu un altre oient, que es diu Carles. És un home amb lideratge i força. Felicitats pel programa, ens diu. Gràcies. D'altra banda, ens diu: la candidata demòcrata és millor i segur que farà una política més positiva per als Estats Units i per a la resta del món, ens diu aquest oient també, que es diu Carles. Bé, opinions diverses, no sabem si totes iròniques o no, però que avui també intentarem compartir amb els que formen part de la taula del Mirador de l'Actualitat en directe, com cada dia, de dilluns a divendres. Passa un minut ara de 7:45 i saludem d'una banda el periodista Pep Martí, del diari Nació Digital, i també expert en temes internacionals. Senyor Pep Martí, bona tarda.
Bona tarda, gràcies.
Com es viu això de la campanya presidencial nord-americana?
Avui en vigília és el debat vicepresidencial, no?
Avui hi ha un debat vicepresidencial. Recordi'ns els noms dels vicepresidents, que a vegades passen dels candidats a la vicepresidència.
El Mike Pence, que és governador d'Indiana pel costat republicà, i el segon de Hillary Clinton és el Tim Kaine, que és un senador veterà de Virgínia.
Són debats que, contràriament al que pugui semblar, tenen la seva importància, oi? Perquè a vegades són personatges grisos els vicepresidents o candidats a vicepresidència, però que són importants.
No tindrà, clar, el morbo dels debats presidencials, i més amb unes figures com les d'aquest any, no? Però té la seva rellevància, sí.
Doncs n'estarem pendents dintre del que puguem i també demà n'informarem. D'altra banda, saludem també el president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel, Toni Florido, que ens acompanya avui també. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
I completem les presentacions saludant Alexander Golovin, que és membre del grup Catalans Lliures, també estudiant i, vaja, un gran seguidor dels Estats Units i de la seva situació social i política. Alexander Golovin, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, Ignasi.
Se'ns ha excusat ara fa uns minuts Jordi Armadans, director de Fundipau, que estava previst que vingués, però un imprevist de la seva agenda professional li ha impedit ser amb nosaltres. Des d'aquí el saludem i li agraïm igualment la seva col·laboració. Bé, la convulsa situació dels Estats Units a les portes d'unes eleccions presidencials que podem dir que són inèdites, estranyes i també històriques, aquesta convulsa situació, dèiem, pot tenir certa influència a les eleccions. Per exemple, hem tingut un rebrot racista amb un altre cas de suposada o no tan suposada violència policial per raons racial contra una persona de raça negra. També tenim el tema de l'Aràbia Saudita, que en l'opinió pública nord-americana pot tenir el seu pes. El Congrés, per primera vegada, ha anul·lat un veto presidencial, millor dit, que els Estats Units havia, suposo que per preservar les relacions internacionals, havia decidit que no es pogués denunciar l'Aràbia Saudita per presumpta connivència amb el 11S. Bé, tot plegat són fets que potser des d'aquí no entenem del tot o que entenem parcialment, però que poden tenir la seva influència. Quina sensació tenen? Qui vol començar sobre tot això que està passant, sobre la convulsa situació d'un país que no està gaire motivat pels dos candidats presidencials? D'altra banda, s'ha de dir així.
No, jo crec que és un rècord de mala premsa dels dos candidats. Acostumen a dir que segurament guanyarà el menys dolent.
Exacte.
La Hillary ja va perdre la nominació demòcrata quan va lluitar-la contra l'Obama, quan l'Obama no era ningú, perquè ella ja tenia una imatge de la típica imatge que els americans diuen del cinisme dels polítics, de l'elit política americana, no? Aquesta manera de comportar-se que no és del tot transparent i que és el que, precisament, teòricament, no és el Trump. El Trump té molts inconvenients. Jo crec que aquí ens arriba una imatge distorsionada, no és ben bé la que és. Sí que és veritat que comet excessos, és un populista. A mi no m'agraden els populistes així d'entrada, però no és tampoc la caricatura que tenim. Però té una virtut, que alguns creuen que no ho és, que és que sembla que és com més transparent, diu allò que pensa o, en tot cas, no es frena, no calcula. Això els seus crítics ho assenyalen com un inconvenient perquè no és capaç de ser prou reflexiu, però és diguem, l'altra cara de la moneda de la Hillary, que es veu com una persona calculadora, que tot el que diu té molt, molt mesurat, que en principi no té per què ser dolent. Jo crec que...
No.
I, de fet, en el debat que va tenir va dir una cosa molt important, i és que sí, que s'havia preparat el debat i que s'havia preparat ser presidenta dels Estats Units. I em va semblar una resposta impecable, però que, coneixent una mica la cultura política dels Estats Units, li treu autenticitat. De fet, el propi Bush Jr. va guanyar en Al Gore una mica per això, perquè el Bush es veia una persona més campechana, per dir-ho d'aquesta manera, i l'Al Gore es veia un repel·lent que ho sabia tot.
Havia estat vicepresident, com ha passat en altres eleccions presidencials, que és el vicepresident del president sortint el que es presenta. No sempre passa, però aquella vegada va passar i va perdre. En canvi, Bush sí que havia guanyat, el Bush pare, que havia estat el segon de Reagan, no? També.
Sí, que allò la família ho va viure molt malament, perquè, clar, normalment perdre una segona legislatura, i quan no hi havia motius, realment, no... És una mica...
Això també passa, sí.
Doncs això, en fi, va... Potser per haver guanyat Clinton aquella contesa electoral amb el Bush pare, va fer que el Bush júnior acabés sent president. No estava destinat a ser-ho, ell.
No,
aquest fill no.
Sí, també hi havia Jeb Bush, són una generació de polítics. Bé, un interessant diagnòstic el que ens fa Toni Florido. Més opinions, més comentaris. Què destacarien?
Jo estic d'acord amb el Toni. És a dir, ens trobem amb dos candidats que el 70% de la població no els agrada. Són candidats que agradava als partits, i per això han guanyat les primàries, però que no agrada a la població en general. I, clar, tenim a Donald Trump, que, com diu el Toni, és un populista xenòfob en molts casos i que no pensa el que diu. I això jo crec que és un punt negatiu per ser president dels Estats Units quan té el botó de la bomba nuclear a la seva mà. Però és que, a més, Hillary Clinton tampoc és una bona candidata demòcrata, perquè, clar, a banda de tots els problemes que té Hillary Clinton, com poden ser els escàndols de Benghazi, els e-mails, les seves polítiques, també té una imatge d'incoherent. Perquè, clar, quan la gent, els americans que votin a Hillary Clinton el 8 de novembre, a quina Hillary Clinton estaran votant? A la que fa 10 anys està en contra del matrimoni homosexual i ara ja està a favor? La que va votar a favor de la guerra d'Iraq i ara ja està en contra? A la que cobrava de Wall Street per dir els seus discursos? O a la que ara diu que anirà en contra de Wall Street? Clar, és que els americans estan entre un dubte, vull dir, bastant difícil, que no m'hi voldria trobar jo.
Jo crec que la Hillary Clinton és una bona candidata objectivament, és una política sòlida, ningú discuteix que coneix els temes, en el debat també es va notar, el domini, el detall bastant, bastant aprofundit de cada expedient, però no és una bona candidata per aquest any. Aquest any és un any de canvis, està tot bastant revolucionat, els analistes no s'aclareixen, i ja porta massa passat. És a dir, ella ho havia calculat tot per ser candidata...
Ara fa 8 anys,
el 2008, i si els demòcrates haguessin perdut el 2008, doncs el 2012, i ara va agafar ja una mica massa gran, arrossega ja massa cadàvers a l'armari. I aquest és un problema que té. I això explica també, bueno, l'èxit del Trump és tot el contrari. Jo penso que és un pèssim candidat per tots els anys, però només podia guanyar aquest any, perquè el Partit Republicà està bastant triturat, hi ha hagut una proliferació de candidats que s'han anat anul·lant entre ells, i la gent vol un canvi, hi ha un gran malestar, i ell va saber recollir. En qualsevol altre any de les eleccions recents, segurament Trump no hagués arribat a la convenció.
Evidentment, als Estats Units, des de l'11 de setembre de 2001, hi ha una convulsió, una situació social molt marcada per aquell fet, per l'entrada en el que molts anomenen una guerra total contra el terrorisme, pel que és l'obsessió per la seguretat i per molts altres factors. Després d'allò, doncs, els Estats Units han seguit vivint i han seguit tirant endavant, però ve tot molt marcat per això. I en el context actual tenim aquests episodis que comentàvem, el rebrot racista, l'anul·lació del veto presidencial a la responsabilitat d'Aràbia Saudita, les denúncies per aquesta responsabilitat, això pot tenir alguna incidència en aquest moment? Com creuen vostès que ho perceben els nord-americans?
El tema dels conflictes racials que comentes és un tema, vull dir, molt important en aquesta campanya presidencial. De fet, vam veure com en el primer debat entre Trump i Hillary, dels tres blocs que es van tocar, Un era els conflictes racials i el moviment del Black Lives Matter, que és la vida dels negres importa, no? I sí que és veritat, i jo no nego que pugui haver casos individuals que un policia pugui haver matat un afroamericà per qüestions racistes, però a mi, per ubicar-nos una mica en el tema i per aquella gent que ens estigui escoltant i que no coneix gaire bé com és la situació, m'agradaria dir algunes dades per posar-ho en situació. Per exemple, segons l'FBI, a l'últim any, només per cada milió de persones assassinades segons la raça, només el 0,77% eren negres assassinats per blancs. En canvi, el 54% eren negres assassinats per negres. També la policia... un negre té més probabilitats de ser assassinat o de ser disparat per un policia negre hispà que no pas per un blanc. Són dades de l'FBI del Washington Post. Per tant, home, sí que pot haver brots de racisme, però generalitzar aquesta actitud i aquest biaix racista a la policia ho troba una mica agosarat.
Potser és un país, als Estats Units, que està massa acostumat als fets violents. Violència de la policia en alguns casos, no dic que sempre sigui justificat o no, però vaja, la policia, encara que tingui el monopoli de la violència, també ha de vigilar, no? I després la violència criminal, que malauradament d'assassinats n'hi ha als Estats Units constantment, no només aquests que coneixem de tant en tant en unes escoles, sinó que altres, no? Assassinats per delinqüència comuna, per altres casos. Difícil de situar, també, no?
El que passa és, clar, el tema del racial està molt lligat al tema social. En moltes comunitats, una part important de la població, no es pot generalitzar totalment, però que neix en comunitats negres, té moltes més dificultats de trobar un espai de cohesió social. I, per tant, això pot també portar a derives, d'alguna manera, a brots de violència importants, no? Que també s'ha de tenir molt en compte. En el debat també es va plantejar el tema aquest de la situació a les comunitats. Trump, clar, es refugia, potser això li pot ajudar, en un segment molt conservador, va dir allò de la senyora Clinton té molta dificultat per pronunciar dues paraules, llei i ordre, no? Que és el que el Nixon també havia dit en les seves campanyes d'enfront amb un país doncs, que realment estava sacsejat pels conflictes racials, retornava llei i l'ordre. Però jo crec que tota política que se centri només en això doncs no plantejarà les causes que porten a la violència, no? Que són molt, molt, molt profundes i molt llargues d'analitzar. No?
Uh-huh. A mi, de totes maneres, em costa molt des d'Europa jutjar als Estats Units en aquest àmbit, perquè, no sé, considerar racista un país on, que és el melting pot, on hi ha una gran barreja comunitària, la meitat de la població és la originària, diguem, immigrant europea, i, per tant, conviu amb una altra meitat de la població de diferents orígens, des de l'afroamericana, els de Sud-amèrica, els asiàtics, etc. I no tenen ni molt menys proporcionalment les dificultats d'integració que tenim aquí a Europa. A Europa s'acaba de votar un referèndum en un país membre de la Unió Europea que no vol immigrants, que els criminalitza, de fet. La minoria gitana a Catalunya i a Espanya i a tota Europa, que no significa en percentatge més que una misèria percentual, ha estat sempre una minoria perseguida i amb moltes dificultats. Nosaltres valorar que com gestionen els Estats Units les seves minories, que són bastant més grans que aquí a Europa, em sembla una mica un excés per part dels europeus que no ens permet, crec que no ens podem permetre moralitzar en aquest àmbit amb la realitat americana.
Potser els candidats, si calculen les estratègies electorals, moltes vegades legítimes també, pensen que potser en l'aiguabarreig de les convulsions actuals o en les tensions socials d'aquí pot sortir algun benefici per a un o per a l'altre, no? Diguéssim, per a Donald Trump, segons com vagin les coses, o per a Hillary Clinton. Creuen que estan esperant una mica això, també? Motivar l'electorat, d'alguna manera?
Les confrontacions entre grups socials a la societat sempre radicalitzen aquestes posicions, i quan més radical ets, els candidats més fàcil tenen per apropar-se a la seva posició. Llavors és evident que Hillary Clinton està apostant per una defensa d'aquest moviment, del Black Lives Matter, i en canvi el Donald Trump tot el contrari, està a favor, està bastant en contra, si veiem les seves declaracions d'aquests moviments, i ha fet unes declaracions bastant dures.
del que són les presumptes investigacions per corrupció que tenen els dos candidats, pot haver-hi alguna incidència? Per exemple, una investigació mostra negocis entre Donald Trump i un banc iranià vinculat al terrorisme, notícia que coneixíem aquí a Europa almenys ahir mateix.
Home, el Trump és un empresari que ha fet negocis des de fa dècades i, és clar, el seu discurs una mica demagògic contra suposades corrupteles de la Hillary Clinton fan una mica de... jo els trobo una mica ridículs, perquè, és clar, ell també ara fa un... s'ha afegit al búnquer, diguem-ne, els falcons contra tot tipus d'entesa amb Cuba, però es veu que ell també en algun moment ha fet inversions per allà, ha tingut tractes. Ell arrossega també, diguem-ne, molts dossiers negres en aquest sentit, no? El cas de la Clinton, jo no dic que no hagi comès irregularitats i tal, però quin polític que porta dècades governant no ha hagut d'assumir responsabilitats en algun moment i ha comès errors greus, no? També jo crec que aquí, enfront de la Clinton, hi ha un excés de jo crec, molt demagògic contra ella, tinc la sensació.
A la política americana, qualsevol candidat a qualsevol càrrec és sotmès a una inspecció brutal dels propis i aliens per veure si li troben algun error o alguna corruptela o qualsevol cosa. Per tant, arribats a aquest moment, jo crec que ni el Trump ni la Hillary Clinton realment tenen res important perquè ja ho haguéssim sapigut. Allò que puguin tenir són coses que devien ser legals o autoritzades i poden tenir un judici moral, com pel fet de que el Trump sembla ser que no hagi pagat impostos durant un temps legalment perquè en un moment determinat va aflorar pèrdues i se les està compensant. Bé, doncs si ho podia fer, ho ha fet. El que passa que, bé, la Hillary li va retreure que ell diu de fer moltes coses pels americans i no ha aportat absolutament res perquè hi puguin tenir pensions als veterans o es puguin haver hospitals o carreteres. Jo, sobre la corrupció, evidentment, és molt difícil de... Podríem fer una valoració genèrica de qualsevol polític, però a la política americana, que es miren molt els candidats, si avui no tenim una cosa així clara, és probablement perquè no hi sigui.
Avui compartim el Mirador de l'Actualitat amb el periodista Pep Martí, del diari Nació Digital, amb el president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel, Toni Florido, i també del membre del grup Catalans Lliures, Alexander Golovin, un grup que es presentava ara fa uns dies, oi? Precisament, aquest grup Catalans Lliures, i també sí. Toni Florido hi era present.
També.
Molt bé. Però bé, avui no toca aquest tema, perquè tot i que als Estats Units el liberalisme moltes vegades fa guanyar eleccions, no? Aquesta concepció...
Bueno, la cultura... Sí, políticament és una mica diferent a la concepció del liberalisme als Estats Units d'Europa. Com a anècdota podríem dir que fins i tot el Partit Republicà s'identifica amb el color vermell i el demòcrata amb el blau, que és una mica al revés del que passa a Europa.
Sí.
Bueno, són petits detalls, és curiós. Però sí que crec que seria un bon debat parlar sobre liberalisme en aquest país.
Els observadors internacionals veien el president Reagan com un liberal, no? I era republicà.
Bueno, curiosament, el terme liberal en l'argot polític nord-americà és més homologable que aquí a Europa entenem per esquerra o progressista en general, sempre amb un to no tan intervencionista, no socialista, però sí progressista, que no passa el que podem entendre aquí, que és més una idea liberal conservadora, de no intervencionisme. Allí liberal està a favor d'una política fiscal progressiva dins de tot, més en favor dels impostos, etc. No?
De fet, des d'un punt de vista europeu, podríem dir que els dos grans partits americans són liberals. Els republicans són liberals en termes econòmics, a favor del lliure mercat, de lliure competència, de no intervenció de l'Estat en l'economia, i els demòcrates són liberals en temes socials, és a dir, el tema drogues, tema avortament, etc.
Sí.
Bé, bueno, perdona, sí, no, això està bé, aquest comentari, perquè l'anomalia en la candidatura republicana d'aquest any és que el Trump és aïllacionista, no propugna el lliure comerç. Està un pilar bàsic de la seva campanya és la de captar votant treballador clàssic demòcrata, perquè està, diguem, fent un relat molt anti-relacions comercials entre països, amb la Xina i Mèxic. I això és una novetat. Això no és un republicanisme clàssic de lliure comerç, sinó que és l'aïllacionisme que, de fet, molts sindicalistes demòcrates poden veure amb bons ulls.
passen 4 minuts i mig de 3 quarts de 8. Us recordem encara, amics oients, que podeu votar, queden uns minuts només, però podeu encara votar la pregunta del dia que us fem a radioestel.cat, que també trobareu a les xarxes socials, al Twitter, amb el hashtag miradoractualitat. Si fossis nord-americà, per quin candidat votaries? Podeu dir Hillary Clinton, Donald Trump o altres opcions, o m'abstindria. Aquesta tercera opció és un calaix desastre, no? Altres opcions, o m'abstindria. Per cert, aprofitem per recordar que als Estats Units no només hi ha dos candidats presidencials. En aquest sistema indirecte per delegats, per vots electorals, en alguns estats es presenten altres candidats. És curiós, no?, quina moral tenen aquests candidats quan veuen que no tenen cap possibilitat de guanyar.
Bueno, no tenen cap possibilitat de guanyar, però...
Però sí d'alterar percentatges, de vegades, en alguns estats.
L'Al Gore no va ser president perquè el Nader li va treure en algun estat, en el cas de Florida, precisament, els vots suficients com per imposar-se en el Bush.
Era un tercer en discòrdia, un dels tercers que hi havia.
Aquesta vegada pot determinar el resultat en alguns estats. Hi ha dos tercers candidats, Stein, que és una candidata del Partit Verd, i el Gary Johnson, que és del Partit Llibertari, que és una cosa també completament inhomologable.
Els llibertaris d'aquí.
Aquí no té res a veure, mirat, és un partit mirat conservador, però molt liberal en qüestions de drogues, en alguns temes de drets individuals. Segons les enquestes, no han pogut accedir als debats perquè no arriben al 15% dels mostrejos que s'han fet, però entre tots dos tenen més del 10% dels vots, probablement, i això pot treure, si cap dels dos candidats, com sembla, té un gran avantatge sobre l'altre, sí, pot acabar determinant algun resultat en algun estat, no?
De fet, si parlem en el camp de les enquestes, el Gary Johnson sol està entre el 10%, el 12%, segons el moment, i la Jill Stein sí que és veritat que va cap a baix. Però hi ha estats, per exemple, del Nou Mèxic, per exemple, l'última enquesta, el Washington Post, situa Gary Johnson amb un 24% dels vots.
Interessant, sí, sí.
I sí que és veritat que no és un sistema parlamentari, llavors no tindria escons ni res, i si guanya Hillary Clinton s'han portat tots els vots electorals, però sí que és veritat que Hillary Clinton, sense Gary Johnson presentant-se, tindria guanyat Nou Mèxic, i els fons que podia dedicar a un altre estat on Donald Trump li està plantant més cara, els ha de dedicar a Nou Mèxic, i per tant el Gary Johnson el que és un efecte equilibrador entre dues candidatures que a priori podrien ser molt desiguals.
Ell va ser governador de Nou Mèxic, sí. I aquí és lògic que tindria un resultat espectacular, no? La resta ja serà menor.
Abans es referia a Tony Florido a la primera victòria de Bill Clinton l'any 1992. En aquelles eleccions es va presentar amb certes opcions un tercer candidat que es deia Ross Perot, no sé si se'n recorden vostès.
I segurament
va ser decisiu en la victòria, o va influir,
sí,
en la victòria de Bill Clinton.
Li va treure molt vot conservador del sur, era de Texas, jo crec que li va treure uns vots preciosos, sí.
Bé, si els sembla, aterrem breument, i que sigui com a incís en el tema de l'anul·lació que el Congrés, que són les dues càmeres legislatives nord-americanes, el Senat i la Cambra de Representants, a un veto d'Obama, Barack Obama havia vetat la llei que permetia denunciar l'Aràbia Saudita per l'11S. Com ho podem explicar, això? Perquè des d'aquí potser ens sembla una cosa que pot ser menor, però allà té molta importància. I per què Obama ho havia vetat? Per què ara s'aixeca aquest veto?
És un tema electoralista. Ningú vol quedar malament amb les víctimes de l'11S. I, clar, en poques setmanes de les eleccions, doncs, qui és el legislador que no actua d'aquesta manera? Una cosa que assenyala això és realment com allí la divisió de poders existeix. És inimaginable aquí diputats del Partit Popular votant una cosa diferent a la del president Rajoy. Allà, el Senat crec que ha estat rebutjat per més de 90 vots el veto. O sigui que gairebé tots els senadors demòcrates han votat enfront de l'Obama, en aquest cas. Això passa a vegades als Estats Units.
Sí, això els vots transversals són exactes.
De fet, hi ha llibertat de vot.
Sí. És exemplar. El que passa que aquesta mesura en concret, a mi em sembla, com bé dius, populista, perquè els que van cometre l'assassinat, l'atac de l'11S, eren membres d'Al-Qaeda, que és un adversari de l'Aràbia Saudita, és a dir, vols fer pagar... O sigui, jo no entro a jutjar l'Aràbia Saudita i quina és la seva responsabilitat en la difusió del jihadisme i la visió més rigorosa i rigorosista de l'islam, que està sent inspiradora d'altres moviments i de terror. Però en aquest cas concret, que un grup de terroristes determinat fes una cosa i vulguis fer pagar un dels països dels quals eren membres, perquè també l'altre era Egipte, i a Egipte no se li va... No, em sembla que no se li reclama absolutament res, o no se li reclamarà. No, no té sentit. És a dir, la nacionalitat d'un terrorista no pot obligar un... No pot fer responsable subsidiari al seu país d'origen. I més quan, a més, aquest terrorista està en confrontació amb aquell país. No té cap mena de sentit.
Sí, però de fet cal recordar que la proposta que s'ha portat al Senat, el que acusa l'Aràbia Saudita no és tant de ser la causant d'aquests atacs, sinó ser patrocinadora d'idees terroristes. I de fet, si s'ha portat aquesta proposta és perquè molts senadors tenen indicis i els volen presentar. I algun senador, fins i tot demòcrata del partit d'Obama, ha dit que si Aràbia Saudita no té res a amagar sobre aquest tema, no hauria de tenir cap problema en que sigui investigada. I, de fet, hem vist com Aràbia Saudita no s'ho apreix gens bé, això, i les relacions amb Obama han estat, home, una mica fredes últimament.
Pintar com un mal final en una qüestió important dintre de les relacions amb el Pròxim Orient, que sempre havia intentat Obama.
Home, els
Estats
Units, amb Obama ha començat d'una manera i acaba... amb un pacte amb l'Iran i amb una demanda contra l'Aràbia Saudita. Diguem que això és...
Com el món al revés, no?, una mica, sí. L'Aràbia Saudita, recordem que va servir de trampolí en la Primera Guerra del Golf. Era el país més aliat dels Estats Units al Pròxim Orient en aquells moments. Bé, curiositats de la història recent, no?
I és un tema complicat ara mateix, el de l'Orient Mitjà, sobretot perquè hi ha una disputa sobre l'hegemonia entre l'Iran i l'Aràbia Saudita, i això, evidentment, trencarà aliances històriques, o ja veurem si les trenca o no, però en tot cas no és poca cosa. Igual l'Aràbia Saudita sap que han de passar les eleccions i després ja no... Mm. Ja està, ja veurem.
Però hi haurà un altre president, això és evident.
És un antecedent a nivell internacional de com un país pot ser subsidiari realment responsable per l'origen d'uns terroristes en una daga en un altre país.
Bé. Ho hem d'anar deixant ja. Només els demano si s'atrevirien a fer pronòstic sobre el que passarà el 8 de novembre, tenint en compte que previsiblement en aquest programa potser ja no en parlem com a tema principal del mirador del col·loqui fins poc abans o fins poc després del 8 de novembre. Guanyarà Hillary Clinton, creuen vostès? Serà la menys dolenta, com apuntaven?
De fet, jo tinc diversos sopars jugats sobre qui guanyarà.
Ah, molt bé. I vostè ha apostat per...
Jo he apostat que guanya Hillary Clinton. Ara bé, no vull caure en la temptació de dir que Hillary Clinton ho té guanyat, que Donald Trump no té cap opció, perquè seria fals, i Donald Trump pot tenir una campanya... Si fa una campanya bé, si avui el Mike Pence fa un bon debat, home, que la Hillary Clinton no es relaxi.
Uh-huh. Estic bastant d'acord. Jo crec i espero i desitjo una mica també que guanyi la Hillary Clinton, però crec que no serà unes eleccions com alguns han volgut presentar, que l'any 64, l'any 72, que un candidat es planta amb 60 i valta el 40. Estant, la Hillary té dificultat per arribar al 50 i està amb uns avantatges de 4-5%, i això és poc.
És poc, encara és empat tècnic. Algun comentari més, senyor?
Sí, jo crec que guanyarà la Hillary.
Bé,
sí.
Doncs s'ha apuntat així. És el que no pensen, atenció, els nostres oients, perquè a la pregunta del dia, si fossis nord-americà, per quin candidat votaries? 36% Hillary Clinton, 50% Donald Trump, 14% altres opcions, o m'abstindria. Bé, en tot cas, és el que han opinat. No és científica aquesta enquesta, però és una tendència dels oients que han votat directament per aquestes opcions. Agraïm als oients, evidentment, la seva participació sempre a la pregunta del dia. Gràcies, Toni Florido, Pep Martí i Alexander Gómez. Fins la propera, i que vagi bé a veure el seguiment de la campanya electoral i els debats també dels candidats a la presidència els propers dies, que n'hi haurà més d'un, oi? Sí. Que vagi bé. Bona tarda.
Bona tarda.
Bé, i acabem, amics oients, abans d'arribar a les 8, anunciant, la pregunta de demà. Demà parlem d'un tema ben diferent. La Basílica de la Sagrada Família i l'inici de la seva etapa final pel que fa a la seva construcció, finalització. Aquesta obra de primer nivell patrimonial per als catalans, amb l'enlairament de les 6 torres centrals, serà tema de comentari amb la presència en el col·loqui de Josep Maria Tarragona, biògraf d'Antoni Gaudí i enginyer, i de Ramon Cuello, escultor i autor de les imatges principals de la nau central de la Sagrada Família. També estem a l'espera de confirmar la presència d'algun dels gestors actuals, del president del patronat o de l'arquitecte responsable de la Basílica de la Sagrada Família, Jordi Faulí. Així arribem ja a les 8, de seguida són les 8 i serà el moment de resumir l'actualitat del dia.
El mirador de l'actualitat.